gràcies a tots per estar aquí. Avui tenim, com sabeu, el doctor Carles Viver. El doctor Carles Viver... Se sent bé? El doctor Carles Viver té un currículum tal que si l'hagués d'explicar em menjaria els 45 minuts que ell hauria de dedicar a la seva exposició, de manera que la meva presentació serà necessària i injustament incompleta. No? El doctor Viver és catedràtic de Dret Constitucional a la Universitat Pompeu Fabra, és director de l'Institut d'Estudis Autonòmics, des d'on ha tingut un paper importantíssim en l'elaboració i en l'estudi de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Ha estat magistrat i vicepresident del Tribunal Constitucional Espanyol, és magistrat actualment i també ha estat president del Tribunal Constitucional d'Andorra. En fi, és el que us deia, que si comencés no pararia, per tant només volia dir-vos i dir-li que estic molt, molt content de que avui doncs, hagi vingut aquí a debatre amb nosaltres i res més, agrair-li i donar-li la paraula.
Doncs moltes gràcies, Miguel Ángel. En primer lloc per haver-me convidat, els organitzadors per haver-me convidat a participar en aquest seminari i també, evidentment, gràcies a tots vostès per estar aquí. L'objecte de la meva ponència és l'estudi dels efectes vinculants que té la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el legislador. Aquesta em sembla que és l'última sessió del seminari, un seminari dedicat precisament al control de constitucionalitat de les lleis. Em fa l'efecte que és bo, diríem, que té força sentit acabar aquest seminari precisament dedicar l'última sessió d'aquest seminari precisament a analitzar això dels efectes de les sentències. No? Inclús pot servir de contrapunt relativitzador, no?, de tot això que s'haurà estudiat sobre la constitucionalitat de les lleis i tal. Doncs al final veurem, bueno, quins són els efectes que té la doctrina constitucional sobre el legislador, sobre els poders públics en general, però específicament sobre el legislador. Bé, com és conegut, els efectes, intentaré parlar màxim 45 minuts, perquè és un tema en què podríem estar hores parlant, o com a mínim ja podria estar hores parlant. No? Com és conegut, els efectes de les sentències del Tribunal Constitucional estan regulats a la Constitució i a la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional. A la Constitució, concretament en l'article 164.1, i a la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional ho regula l'article 38, 39, 40, pel que fa als efectes de les sentències produïts en procediments d'inconstitucionalitat. A l'article 61, pel que fa als conflictes de competències, i el 92 pel que fa a l'execució de les sentències. No? L'article 164.1 de la Constitució, que com us dic és la primera norma que regula això dels efectes, fa una regulació que jo crec que és molt, molt, molt breu i possiblement poc acurada, poc precisa, és molt genèrica. Ens diu el 164.1 que les sentències del Tribunal Constitucional tenen dos efectes, valor de cosa jutjada i força erga omnes després de la seva publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat. Dic que és poc acurada perquè, si ens hi fixem, per exemple, en el tema de la força erga omnes, només atribueix aquesta qualitat en les sentències que declaren la inconstitucionalitat, quan és evident que també les sentències de tipus desestimatori també tenen aquests efectes erga omnes. No? Però, en fi, això no és el que ens interessa més en aquesta sessió, sinó que el que ens interessa és veure com ha completat la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional aquesta regulació estatutària. I el que fa la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional és recollir aquests dos efectes que estan a la Constitució i afegir-ne un altre, un tercer efecte, que és un efecte que és insòlit en dret comparat. Insòlit en dret comparat perquè només es troba a Alemanya, només es troba a la llei del Tribunal Constitucional Federal Alemany, a l'article 31.1 d'aquesta llei, que tots els autors diuen que va servir pràcticament de model per la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional. Aquest efecte innovador, que no, com dic, no està a la Constitució i pràcticament no està en cap altra Constitució, és l'efecte vinculant de tots els poders públics. Diu, concretament en aquest article, que és l'article 38, l'article 38.2 de la llei orgànica, i també el 61.3 diu exactament, las sentencias recaídas en procedimientos de inconstitucionalidad tendrán el valor de cosa juzgada, vincularán a todos los poderes públicos y producirán efectos generales desde la fecha de su publicación en el boletín oficial de l'Estat. Per tant, afegeix aquest segon efecte, que és el de la vinculació de tots els poders públics. Doncs bé, aquí el que analitzarem a la sessió d'avui d'aquest seminari és precisament aquesta segona causa, la de la vinculació de tots els poders públics, no les altres dues, que les haig de donar per suposades. Però no analitzarem els efectes vinculants sobre tots els poders públics, sinó específicament sobre el legislador, que és una vinculació que és diferent a la del resta a la de la resta dels poders públics. És diferent, per exemple, a com vinculen les sentències del Tribunal Constitucional, la doctrina constitucional, en els jutges i tribunals de justícia. Això ho diu, per exemple, Gómez Montoro, que és una persona que ha treballat bé aquest tema. Gómez Montoro és catedràtic de dret constitucional i rector a Navarra, a la Universitat de Navarra, i rector de la Universitat de Navarra, va ser lletrat del Tribunal Constitucional, i és un dels que ha tocat més bé aquest tema, i diu: la vinculació del legislador és mucho más débil que la de los órganos judiciales ordinaris, no?, que els òrgans judicials, el legislador. Per tant, en principi, la idea és que està menys vinculat que els tribunals. Fins i tot diu també la doctrina que és diferent la manera en què les sentències vinculen al legislador a com vinculen a l'executiu i a l'administració. Nosaltres, per tant, només analitzarem com vincula el legislador, els legisladors, si vosaltres voleu dir-ho així, però també els autonòmics, per exemple. Per tant, la pregunta a la que hauríem de donar resposta és com vincula la sentència del Tribunal Constitucional al legislador. I jo us avanço ja d'entrada que no tinc resposta en aquesta pregunta de com vincula la doctrina en el legislador. El que tinc són interrogants i el que tinc són dubtes que sobre aquesta qüestió. Jo ja entenc que si això fos una classe o una conferència a l'ús, començar dient que la pregunta que em formulo, doncs que no tinc resposta per aquesta pregunta, seria motiu... Hola, què hi ha? Podria ser motiu de targeta vermella directa, no? I la veritat és que vaig estar a punt de telefonar al Miguel Ángel i dir: escolta, jo aquí només vindré a plantejar dubtes i preguntes, més que no pas a donar solucions. Potser el millor seria canviar el tema. Però després vaig estar-hi donant voltes i vaig pensar: home, si es tracta de fer un seminari de professors i d'alumnes avançats i interessats en aquest tipus de temes, doncs sembla pertinent que això és propi d'un seminari, plantejar interrogants i plantejar dubtes, a veure si entre tots de la discussió pot sortir una mica de llum. I això no és retòrica, és que inclús des del punt de vista egoista a mi m'interessa saber una mica què penseu vosaltres d'aquestes qüestions que jo tindré que deixar obertes. Evidentment, ja entenc que és molt difícil participar en un tema sobre el que no s'ha treballat i repentinar, com es diu, sobre aquests temes és complicat. Amb descàrrec dels meus dubtes en aquest tema, el que sí que puc dir és que pràcticament tots els autors que han tocat aquest tema dels efectes de les sentències diuen que és un tema absolutament obert i molt complicat de resoldre. Concretament, Gómez Montoro, quan fa el comentari a l'article 38 de la llei orgànica, en els comentaris que va publicar el Tribunal Constitucional, diu: la determinación de los efectos de las sentencias constitucionales es sin duda uno de los aspectos más problemáticos, si no el que más, de la justicia constitucional. Y lo es además, afegeix, en todos los países donde esta justicia existe. I Garrorena, quan estudia aquest tema, diu: miri, i sobre aquestes qüestions el legislador ens ha ajudat molt poc, perquè el que diu són fórmules molt, molt, molt obertes, i la doctrina constitucional, la doctrina científica, encara menys, perquè el que han anat dient els autors fins ara no serveix per donar masses pautes per solucionar aquest problema de com vincula la doctrina en el legislador, no serveix massa perquè les construccions teòriques no han arribat al mínim consens que és necessari perquè això sigui útil, perquè la doctrina sigui útil. No? Per tant, aquesta és la situació. No? Un tema molt complicat en el que és difícil encara en aquest moment històric donar respostes amb un mínim de seguretat. No? Per centrar una mica el tema i per veure de què estem parlant i quins són els problemes que hi ha a sota del tema que estem plantejant, jo crec que és útil que jo els expliqui molt breument per què a mi em va interessar aquest tema, no? Per què jo em vaig posar a estudiar una mica el tema de com vincula la doctrina constitucional en el legislador. I jo em vaig plantejar aquest tema no per raons abstractes o raons teòriques, de posar-me a estudiar els efectes i concretament aquest efecte, sinó per una qüestió molt pràctica i molt concreta. Pel debat que es va suscitar quan estàvem fent els primers projectes de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya del 2006, el debat que es va suscitar, jo hi vaig participar, ho deia el Miguel Ángel, indirectament només en alguns aspectes del nou Estatut a través de l'Institut d'Estudis Autonòmics, nosaltres, quan vam començar a produir alguns d'aquests inicials papers, vam ser molt conscients del que volíem, que el que volíem era separar-nos de la doctrina del Tribunal Constitucional. Perquè el que volíem era precisament proposar una nova lectura de la Constitució, una lectura que en molts aspectes doncs, topava amb la doctrina del Tribunal Constitucional. I dèiem, bueno, el legislador pot, en principi, dir-li al Tribunal Constitucional, miri, vostè fins ara ha dit això, però nosaltres creiem que seria bo que vostè revisés aquesta doctrina i, per tant, nosaltres proposem una nova lectura, sabent que podia arribar al Tribunal Constitucional, però proposant que el tribunal modifiqués aquesta seva doctrina. Alguns exemples. Nosaltres posàvem dins de les competències executives de la Generalitat la potestat reglamentària extra. El tribunal havia dit, miri, això no és propi de l'execució perquè entra dins de la legislació. És evident que nosaltres ho sabíem. Després s'ha escrit i em parece mentira que la gent que va fer el cal que no sabia que el tribunal havia dit, clar que ho sabíem que ho havia dit. El que passa és que nosaltres creiem que això es podia fer, no? O, per exemple, dèiem, són exclusives un conjunt de submatèries que el Tribunal Constitucional havia dit, bueno, això correspon a les bases de l'Estat o a títols horitzontals de l'Estat. D'aquesta submatèria creiem que pot ser exclusiva en sentit fort, no? Per tant, proposàvem un canvi, proposàvem un apartament d'aquesta doctrina, per tant, estàvem dient, bueno, ja sabem que ens vincula la doctrina en el legislador, però això a veure com ho interpretem, perquè no volem fer una interpretació mecànica d'aquesta doctrina. Front a aquest plantejament que teníem uns quants, va haver-hi un sector important de la doctrina, tant administrativa, administratiu com constitucional, que van dir això és inconstitucional. Però no ens van dir que era inconstitucional perquè anava contra la Constitució, sinó que van dir és inconstitucional perquè va en contra de la doctrina del Tribunal Constitucional. Si vosaltres voleu, contra de la Constitució interpretada pel Tribunal Constitucional. I fins i tot van haver-hi alguns catedràtics importants de dret constitucional catalans que això ho van basar teòricament, per exemple, en aquella famosa frase que segur que haureu sentit de Charles McEwan, de Hughes, que va arribar a ser president del Tribunal Suprem americà. El que passa és que la va pronunciar abans d'arribar al Tribunal Suprem americà, era governador d'un estat, que va dir la Constitució dels Estats Units és el text de la Constitució més el que diuen el Tribunal Suprem. És el text més el que el Tribunal Suprem diu que diu el text de la Constitució. No? Aquesta frase és enginyosa, però al meu entendre no va massa lluny, perquè com a descripció de la realitat és falsa, perquè és evident que les constitucions són bastant més que el que diuen els tribunals constitucionals respectius, però a més, no solament és falsa com a descripció de la realitat, sinó que el problema es planteja quan aquesta doctrina dels tribunals constitucionals es considera que es converteix en paràmetre de constitucionalitat de les lleis, i en paràmetre directe de constitucionalitat, és a dir, quan el que s'intenta, com intentaven aquests autors, és dir, no, és que ja no comparem la llei amb la Constitució per veure si és inconstitucional, sinó simplement utilitzem com a cànon d'enjudiciament de constitucionalitat la doctrina del Tribunal Constitucional. I això vol dir que si el legislador vol modificar aquesta doctrina del Tribunal Constitucional, cal que reformi la Constitució. Aquesta és una idea que apareix també a la sentència 31/2010, no? Que va dient, això només es pot fer si vostè canvia la Constitució. Per què? Perquè s'ha separat de la meva doctrina. De la meva doctrina. Bé, aquest és el plantejament que es tenia. Aquestes qüestions, per això són tan difícils, són més complexes, perquè és evident que aquest plantejament no està massa allunyat d'un plantejament que està subjacent a la interpretació que normalment es fa del 38.2 de la llei orgànica, no? de la vinculació. Normalment, en els manuals, i possiblement els professors de la Constitució ho fem quan donem classe i expliquem la vinculació, normalment diem, què vol dir que vincula la doctrina del Tribunal Constitucional al legislador? I normalment diem, això vol dir que el legislador no pot reproduir en una llei, no pot reproduir una norma, un text normatiu que el Tribunal Constitucional ha dit que era inconstitucional. No la pot reproduir. I ens quedem aquí i passem a una altra qüestió. Quan estem fent aquesta afirmació, estem fins a cert punt donant raó en aquesta doctrina, no? que sosté que la doctrina constitucional es converteix en paràmetre directe, en cànon de constitucionalitat. No? I d'entrada aquesta sembla una interpretació intuïtivament bastant correcta, perquè si no, com aconseguim sotmetre el legislador a la supremacia de la Constitució? I com aconseguim que el tribunal sigui l'intèrpret suprem si li permetem al legislador que, bueno, que té una sentència en contra que li ha dit que és inconstitucional una llei, però acceptem que al cap de quan sigui pugui tornar a dictar una llei exactament igual. Dius, bueno, clar, el tema és complicat, no? El tema és complicat. El problema és que intuïtivament també sembla molt estrany negar-li amb un legislador que representa la voluntat popular, etc., negar-li la possibilitat de que proposi en el Tribunal Constitucional, donades certes circumstàncies, ja ho veurem, li digui, escolti, revisi vostè aquesta doctrina, revisi la doctrina que ha assentat fins ara. Sembla realment molt fort, sembla insatisfactori, no? Perquè sembla massa radical la tesi de dir, no, és que mai més podrà vostè plantejar una altra vegada una llei igual, perquè ja l'hem expulsat. No? És insatisfactori, malgrat que ja dic, bueno, sembla que hi ha alguns elements que ens fan pensar que és raonable. No? És massa radical. I això es veu per diversos motius. Per exemple, és que si això ho apliquem de manera radical, home, estem petrificant enormement la Constitució i sobretot la doctrina constitucional, perquè home, estem dient que no es podrà moure més que a través de les qüestions d'inconstitucionalitat que plantegin els jutges, però és que de qüestions d'inconstitucionalitat se'n plantegen molt poques a Espanya. Jo, quan, a la meva època del tribunal, això és un tema que vaig estudiar a la meva època del tribunal i sortint del tribunal, i ho vaig preguntar al jutge, escolta, però doncs, hi ha moltes lleis que sembla que realment són clarament inconstitucionals, com és que no plantegeu la qüestió? Miri, entre altres coses, perquè el tribunal triga 10 anys a dictar sentències i jo tinc suspesos els casos quan plantejo una qüestió d'inconstitucionalitat, no només jo, sinó que encara que en teoria no és així, els jutges a la pràctica tendeixen a no a suspendre els casos quan ja saben que hi ha una qüestió d'inconstitucionalitat. I, per tant, tendim a no plantejar-los. Per tant, se'n planteja molt poques. I l'altre que podria modificar-ho és el propi Tribunal Constitucional. Només per qüestió o només a través del Tribunal Constitucional? Pues, però el Tribunal Constitucional, com a mecanisme per evitar petrificació de la Constitució i de la seva pròpia doctrina, té una posició que és una posició molt dèbil, que és una posició molt aleatòria i que és molt puntual, perquè el Tribunal Constitucional d'ofici no pot actuar, només actua quan li demanen que actuï. Per tant, bueno, tindríem que estar a l'albur de que se li pogués plantejar en el Tribunal Constitucional la possibilitat de revisar la seva doctrina. Llavors sí que podria revisar-la, però això podria no passar en molts àmbits. No? I en canvi, el poder que realment està ben situat políticament, en definitiva, i jurídicament, per plantejar la possibilitat de modificar, d'adaptar la Constitució i la doctrina constitucional a les noves realitats, és precisament el Parlament. Són els parlaments, que són els que tenen l'obligació d'interpretar i aplicar la Constitució al dia a dia, tenen una cosmovisió dels problemes polítics, socials i també els problemes que té l'ordenament, i sembla que aquests són els que estan més ben preparats per dir-li, escolti, han canviat la realitat social, política, i per tant jo proposo que hi hagi un canvi d'aquesta doctrina. No? És insatisfactori també perquè estem dient, segons aquesta teoria, sí, els tribunals de justícia poden demanar-li al Tribunal Constitucional que revisi la seva doctrina i no pot fer el Parlament. No? Però, i a més, ho poden demanar els tribunals de justícia a través de la qüestió d'inconstitucionalitat d'una manera amplíssima, i el Tribunal Constitucional els ha acceptat la reiteració de qüestions d'inconstitucionalitat pel mateix motiu, i per exemple, la sentència de la 155 del 96, que era una qüestió reiterada. Sobre el mateix article hi havia doctrina ja establerta i pel mateix motiu ho reiteren. I diu, no adolece la cuestión por reiterativa de notoria falta de fundamento, ya que resulta relevante el lapso de tiempo transcurrido desde que vaig dictar la sentència, que em demani que revisi, que era del 87, a la vista de l'activitat normativa i de l'intenso debate político i social. Diu, i per tant, vostè pot reiterar, amb tota generositat, i repetint exactament els mateixos arguments. I en canvi, en el Parlament li diríem, o li diuen, li diuen que no pot, que se l'exclou d'aquest diàleg. No? Però hi ha altres motius que fan insatisfactori aquesta solució radical, i jo crec que massa esquemàtica, no? No, és que no pot repetir mai més el legislador. No? I és que i és un problema, en dret, per mi, gravíssim, no? que és no tenir en compte la realitat, no tenir en compte què és el que està passant a la pràctica, perquè, esclar, el dret pot dir que és un deber ser i que no és el ser i aquestes coses, no? però quan hi ha un problema, un problema, el que ha d'intentar el dret és canalitzar aquest problema, no ignorar-lo. Quan no s'adapta el dret a la realitat, sembla intel·ligent intentar adaptar el dret en aquesta realitat que se li escapa. No? I a la realitat, què és el que succeeix? Doncs la realitat succeeix que el legislador, sobretot l'estatal, és evident que en molts casos s'està apartant de la doctrina del Tribunal Constitucional, encara que no ho accepti i encara que no ho admeti. S'està apartant de vegades d'una doctrina ja assentada, però simplement el legislador no li fa cas i reitera la seva legislació, o simplement l'ignora i no aplica aquesta doctrina. No? Tant per activa com per passiva, el legislador ho està fent el que aquestes teories diuen que no pot fer, però ho està fent a la pràctica. No? Els exemples són bastant nombrosos. Jo no sé amb quina freqüència el legislador no fa cas de la doctrina del Tribunal Constitucional, però amb relativa freqüència. No? Amb relativa freqüència. Això seria bo fer un estudi més exhaustiu. No? Però els casos que expliquem sempre, no? El més flagrant i el més conegut és la llei orgànica del Codi Penal, la reforma que es fa a la llei orgànica 5 del 2010 del Codi Penal, que per regular quan s'inicia la prescripció dels delictes. No? El Tribunal Constitucional havia dit que l'inici de la prescripció es produeix en el moment en el que, si no recordo malament, en el que hi ha una simple demanda o una querella. No? En aquest moment ja s'interromp. El Tribunal Suprem mantenia una doctrina contrària en això i va continuar mantenint la doctrina no fent cas de la doctrina constitucional. I va dir, no, només s'interromp la prescripció quan el jutge instructor es dirigeix ja sobre una persona en concret. No? El legislador estatal, doncs, aquesta, la primera doctrina del Tribunal Constitucional era del 2005, però la van anar reiterant. I el 2010 la van anar reiterant fins al 2009-2010. Vull dir que realment, de manera molt immediata, diu, no, no, jo acullo la doctrina del Tribunal Suprem i no acullo la doctrina del Tribunal Constitucional. S'aparta de forma clara i manifesta de la doctrina del Tribunal Constitucional i diu, jo acullo la doctrina del Tribunal Suprem. És un cas dels molts que es podrien, per exemple, jo, aquest és un tema que ha suscitat una mica més de polèmica, però jo l'he estat analitzant una mica més a fons. Jo crec que és veritat el que sosté, per exemple, Víctor Ferreres, la llei de la interrupció voluntària de l'embaràs, la llei orgànica de la interrupció voluntària de l'embaràs, que és la llei 2 del 2010, que s'aparta, jo crec que bastant clarament, de la doctrina que va assentar el Tribunal Constitucional el 1985, no? Que en aquest moment el Tribunal Constitucional diu no va acceptar els terminis. Va dir es pot interrompre l'embaràs, però quan hi ha aquelles causes, no? Violació, malformació del fetus, perill de la salut de la mare. Però va dir, en canvi, no, en principi no acollim la possibilitat de que en un termini determinat de les primers temps de l'embaràs, sense altra motivació, es pugui interrompre. Doncs la llei aquesta de 2 del 2010, una de les causes és la possibilitat d'interrompre l'embaràs durant les 14 primeres setmanes. Sembla que aquí hi ha un apartament clar del legislador. No se sent vinculat per la doctrina del Tribunal Constitucional. Hi ha moltes altres que potser no val la pena. No? Uns gravàmens que cobraven els ports a tots els vaixells, no? I el Tribunal Constitucional va dir aquí vulnera la reserva de llei perquè eren uns gravàmens que no estaven imposats per llei. Això va ser el 95, el 97 el legislador rectifica aquesta doctrina, però en canvi va dictant lleis que diuen bueno, però no s'han de tornar a les empreses que havien pagat aquests gravàmens, malgrat que la doctrina del Tribunal Constitucional era clara que era d'inconstitucionalitat immediata, no? El Tribunal va tenir que anar tombant aquestes lleis que van anar reiterant el legislador estatal. No? D'altres vegades és per omissió. Jo recordo una sentència, jo estava allà, el 96 del 96, era una llei de disciplina i d'intervenció d'entitats de crèdit, i allà el Tribunal Constitucional va dir aquesta llei és inconstitucional perquè no preveu la possibilitat que les comunitats autònomes sancionin a les caixes d'estalvis. No? Li deixo l'article tal com està, però sàpiga que és inconstitucional perquè vostè hi té que incorporar també en aquesta llei la possibilitat que les comunitats autònomes sancionin a les caixes d'estalvis. Això el legislador estatal en va fer un cas omís des del 96, ara com que les caixes pràcticament han desaparegut amb raó de més. No? I per tant es va apartar d'aquesta doctrina. O per exemple, ja és manifest l'apartament de total i absolut del legislador i també en aquest cas de l'administració respecte al tema de subvencions. No? Aquí, jo he dit algunes vegades, el legislador estatal està en rebel·lia respecte a la doctrina del Tribunal Constitucional, especialment de la 13 del 1992, que regulava o establia com podia donar subvencions a l'Estat. I aquí l'Estat n'ha fet cas omís. Simplement, en molts casos, no l'aplica. Tinc l'exemple, un dels exemples, no? Subvencions en matèria de formació professional ocupacional. Aquí el Tribunal Constitucional diu, miri, això és inconstitucional, tal com està vostè donant les subvencions, perquè en la gestió la fa vostè, reserva vostè la gestió i la fa amb les empreses sindicats, sense les comunitats autònomes. Té que donar participació a les comunitats autònomes en aquesta gestió. I el legislador estatal, el normador estatal, va continuar any rere any donant aquestes subvencions, fent cas omís de la doctrina del Tribunal Constitucional. I el Tribunal va anar dictant sentències tombant-ho, no? Però es va veure obligat. Per què? Doncs perquè el legislador no es va sentir vinculat. En definitiva, això que vincula i que no pot reiterar, doncs miri, a la pràctica reitera, no? A la pràctica reitera, i com us deia, això és millor que el legislador no ho ignori, o que la doctrina científica tampoc ho ignori, no? aquest fet. I el que passa és que això no només passa a Espanya, això passa, jo diria, a tot arreu, la major part dels ordenaments jurídics. I el que passa és que en aquests altres ordenaments jurídics això és un tema que està sobre la taula i s'està debatent. En canvi, aquí ho intentem solucionar a través de simples fórmules, és a dir, no, vincula i per tant vostè no pot repetir. Doncs miri, jo he estat seguint una mica aquest tema, en dret comparat, i als Estats Units és un cas paradigmàtic. Això és un tema que s'ha suscitat des del primer moment que es va dictar la Constitució, fins a quin punt el legislador es podia apartar de la doctrina del Tribunal Suprem, i fins i tot allà es planteja fins a quin punt el Tribunal Suprem és l'intèrpret suprem de la Constitució. I el legislador, el Congrés i el Senat dels Estats Units, amb tota normalitat, depèn de les èpoques, hi ha èpoques que són més respectuoses amb la doctrina del Suprem, hi ha èpoques en què no, depèn de les èpoques, simplement s'aparten del que diu el Tribunal Suprem. No? I això, a més, ho teoritzen, no? Perquè ho teoritzen amb la idea aquesta, primer, negant la supremacia del Tribunal Suprem com a intèrpret, després dient és que el legislador estatal, els legisladors, tant el federal com els estatals, interpreten i apliquen la Constitució i tenen que fer-ho i ho han de fer lliurement i no han d'estar limitats pel que els digui el Tribunal Suprem. Tenen una responsabilitat a l'hora d'interpretar-la i el que passa és que, bueno, si l'interpreten d'una determinada forma, i el Tribunal Suprem no hi està d'acord, i arriba el Tribunal Suprem, corren el risc que els hi anul·lin. Però ells poden perfectament apartar-se d'aquesta doctrina. Això és el que està succeint també a Canadà, per exemple, hi ha una polèmica també oberta en aquest sentit. Els Estats Units en ronen normalment de diàleg entre el Tribunal Suprem i els legisladors. A Canadà hi ha un llibre molt recent, de Dennis Dokken, Not Quite Supreme, referint-se al Tribunal Suprem, diu no del tot suprem, no? I és una polèmica interessant perquè aquests ja van més lluny, diuen no només propiciem el diàleg entre el Tribunal Suprem i legislador, sinó que propiciem un sector doctrinal, el que ells diuen la coordinació interpretativa. Diuen, no, una mica en la mateixa línia que els americans dels Estats Units. No, és que cada un té que interpretar la Constitució i aplicar-la i ja es coordinaran després, però respectant-se la lleialtat entre òrgans i més, però que no hi ha aquesta vinculació. Però fins i tot Alemanya, que són els inventors d'aquesta forma de la vinculació, no? Com deia abans, els únics que han establert la vinculació del legislador per part del tribunal, Alemanya, això és un tema que està obert. És un tema que està obert. Ara, recentment, en tema d'avortament, es va plantejar una llei que diu explícitament, m'aparto de la doctrina constitucional. I el Tribunal Constitucional alemany li arriba i diu jo revisaré la meva doctrina, tornaré a tocar aquest tema perquè m'ho ha demanat el legislador i fent una llei que s'aparta de la meva doctrina, i jo revisaré la meva doctrina, no aplicaré mecànicament la meva doctrina. No? De fet, Heberle és l'inventor, no? de la frase aquesta que també coneixereu, com la societat oberta dels intèrpretes de la Constitució, no? L'alemany Heberle. No? Jo vaig tenir la fortuna de trobar, precisament l'altre dia, els reports que van presentar els tribunals constitucionals en el 15è Congrés de Tribunals Constitucionals que es va fer a Budapest el maig passat. I un dels temes que van tocar era precisament aquest, eren les relacions entre legislador i tribunals constitucionals i en l'esquema, diríem, de les preguntes, una de les preguntes era en el seu país els vincula la doctrina en els legisladors. Pot repetir el legislador una llei? Doncs bé, en el cas alemany, el contesta el tribunal alemany i diu, miri, aquest és un tema molt complicat, és molt debatut, és tan debatut que les dues sales que té el tribunal alemany estan en contradicció. Com sabeu, el tribunal alemany no té ple, per tant, té un problema el tribunal alemany. Diu, la sala primera accepta amb total normalitat que el legislador s'aparti de la seva doctrina, malgrat que la seva llei orgànica diu allò de la vinculació, explícitament. I ho accepta en termes molt semblants en aquests que jo us deia abans, dels Estats Units i de Canadà, no? Amb la idea de que tenen responsabilitat d'interpretar, etc etc. Posa algunes condicions, diu, hi han d'haver-hi unes especials raons perquè es pugui apartar, però ho accepta amb gran. I en canvi la sala segona és més estricta i diu que el legislador té que respectar el que ell ha dit. Diu, però bueno, tampoc es pot extrapolar, diríem, o enfatitzar massa el conflicte entre les dues sales, perquè també aquesta sala segona accepta que si canvia la realitat social, doncs que el legislador podrà repetir la mateixa llei. No? Però no només Alemanya. Si us agafeu el report que fa Àustria pràcticament et sorprenen de la pregunta i fan una resposta en dues línies, diu, per suposat que el legislador pot repetir una llei que nosaltres hem declarat inconstitucional. Això es basa, diu, en el principi de separació de poders. No? O, per exemple, a Suïssa també igual, el legislador pot reiterar, malgrat que està sotmès, evidentment, al Tribunal Constitucional i corre riscos. Sap que si li arriba al Tribunal Constitucional, possiblement li tombarà una altra vegada la llei, però ho pot fer. O Luxemburg, que també diu que pot reiterar. No? Per tant, les coses són més complicades. Però el que passa és que, com sempre, jo se'm farà curt el temps. El que passa és que és cert que aquesta doctrina radical sembla insatisfactòria per tots aquests motius, per petrificació, perquè oblida el que passa a la realitat, etc. Però, com a mínim, en el meu plantejament, això aquí a Espanya, jo crec que tampoc ens podem passar a l'altre extrem i dir, bueno, si pot realment apartar-se immediatament, al cap d'una setmana i sense cap motiu, es pot apartar del que ha dit el Tribunal Constitucional. Jo crec que algun valor li hem donat en el 38.2 quan diu que vincula el legislador. Crec que algun valor li hem de donar en el fet de que no la Constitució, això és cert, però sí la llei orgànica del Tribunal Constitucional diu que el Tribunal Constitucional és l'intèrpret suprem de la Constitució. No ho diu la Constitució, això s'ho inventa el legislador orgànic. Però algun valor li hem de donar. I que, home, passar-se a l'altre extrem, també és cert que si ens passem a l'altre extrem pateixen alguns dels principis fonamentals del dret constitucional, no? Pateix la supremacia de la Constitució respecte a les lleis, si els diem, bueno, mira, vostè pot anar reiterant, no? Per tant, quina és la solució que podem donar en aquest dilema, quasi bé en aquesta aporia en la que estem ficats, no? Com ens en sortim d'això, no? Jo, intuïtivament, per mi, la resposta correcta seria dir que el legislador, evidentment, es pot apartar de la doctrina del Tribunal Constitucional, que no és veritat que existeixi una obligació jurídica en el sentit literal del terme de seguir aquesta norma i que, per tant, de seguir aquesta doctrina i que, per tant, la doctrina es pugui convertir en cànon directe d'inconstitucionalitat. Ara bé, que el legislador no és totalment lliure per fer el que vulgui, sinó que es pot apartar d'aquesta doctrina si compleix dos requisits. Un, si compleix una sèrie de condicions que hem de veure, i en segon lloc, sempre sota el control del Tribunal Constitucional, sempre amb la possibilitat que el Tribunal Constitucional li tombi una altra vegada aquesta llei. Aquesta és la meva posició, el que passa que, com us deia abans, ja sé que això, amb això no resol res, amb això simplement plantejo la qüestió, perquè és clar, el problema és i quines són aquestes condicions, sota aquestes condicions. No? De fet, el tema és tan complicat perquè quan te'n vas a la doctrina dius, bueno, alguna cosa m'ajudarà a veure aquestes condicions quines són, i la veritat és que no ajuda gens la doctrina. vam fer fa poc en l'Institut d'Estudis Autonòmics, hi havia alguns dels que estan ara en aquest seminari, un seminari també sobre aquesta qüestió, amb especialistes de la matèria, i es van quedar també en el mateix lloc en el que estic jo ara, no? De dir, bueno, sí, quan es donin determinades condicions, però quines? Aquí no es van pronunciar, no? Davant d'aquest panorama jo inclús em vaig preguntar, bueno, és que potser la pregunta està mal formulada, potser el tema no és rellevant des del punt de vista pràctic, no? No és rellevant, perquè, bueno, si pot tornar en judici al Tribunal Constitucional i pot tornar a tombar, doncs potser ens estem plantejant una qüestió que no té sentit i per això la doctrina no se l'ha plantejat, no? El que passa que jo crec que no és tan innocu, no? Jo crec que si anem al fons de la qüestió sí que és important, no? Intentar resoldre aquesta qüestió. Per exemple, és important perquè si acceptem que el legislador es pot separar de la doctrina del Tribunal Constitucional, estem dient que el Tribunal Constitucional està obligat a tornar a enjudiciar una llei que li arriba repetint la mateixa norma, no? Està obligat a fer un altre judici. No pot simplement dir, com que ja ho he dit fa el moment que sigui, com que ja ho he dit, simplement em remeto, no? Ha de tornar a fer un judici, perquè no hi ha l'obligació de respectar, no? Però hi ha altres també conseqüències pràctiques. Jo entenc que això vol dir que un Parlament no pot eliminar, inadmetre una llei simplement dient és que s'aparta la doctrina del Tribunal Constitucional, l'ha d'admetre. El Tribunal Constitucional no pot inadmetre, eliminar, dient que ja té una doctrina, sinó que l'ha d'admetre. O, per exemple, i aquest és un cas real, el que s'ha plantejat, el Tribunal Constitucional el que no pot fer és suspendre l'aplicació d'una llei perquè és una llei que va en contra de doctrina prèvia del Tribunal Constitucional. Això es va plantejar amb el tema del Pla Ibarretxe, per part de l'advocat de l'Estat, que va anar al Tribunal Constitucional i va dir, escolti, aquesta llei, no era la del Pla Ibarretxe, no, era la de l'avortament, era la de l'avortament, la interrupció de l'embaràs, que els recurrents van dir, ho van portar davant del tribunal i van dir, malgrat que és una llei estatal que no es pot suspendre, no està previst, van dir, però en aquest cas sí que es pot suspendre perquè va directament contra una doctrina seva. I per tant, com que el legislador està vinculat per la seva doctrina, ha perdut, diu, pierde la presumpció de legitimitat material, aquesta llei, i per tant es pot suspendre. I demanaven que se suspengués l'aplicació de la nova llei d'avortament, no? Això, segons aquesta posició, no, la meva posició de dir es pot separar, evidentment el legislador, el tribunal no podia haver-ho suspès. És curiós que la inseguretat del Tribunal Constitucional que diu, en aquest cas, no suspenc perquè no està previst i no entro a resoldre la qüestió de si ha perdut o no la legitimació material perquè jo tenia doctrina anterior, no? El fumus boni iuris, que en aquest cas era mali iuris, no? I diu no entro a resoldre això. Vol dir que no està prou segur, perquè si mantingués la posició que jo estic mantinguent, hagués hagut de dir, miri, no, és que a mi m'és igual el que jo vaig dir, perquè el legislador en principi es pot separar i ja veuré jo quan en judici de nou si estic d'acord o no. Bé, quines són les condicions que ha anat donant la doctrina, no? Per exemple, el temps, no? Diuen, home, si ha passat molt de temps, no és el mateix que si la doctrina del Tribunal Constitucional és una doctrina que s'acaba de produir, no? I això és cert, és evident que no és el mateix que el legislador al cap de 30 anys d'una doctrina del Tribunal Constitucional digui, miri, després de 30 anys jo li proposo que revisi la seva doctrina, si és una doctrina de fa poc temps, no? I l'endemà ja reitera la doctrina, no? Ara, el temps tampoc és un element aïllat, considerat aïlladament que sigui decisiu, no? Perquè les qüestions són més complicades. Per exemple, amb el tema aquest del Codi Penal, i de la lluita entre el Tribunal Suprem i el Tribunal Constitucional, és cert que la primera doctrina era del 2005, i la llei es dicta 5 anys després. I podríem discutir, home, 5 anys és un temps suficient o no és suficient. No, però el que passa és que va ser una doctrina que el Tribunal Constitucional va anar reiterant fins un any després. Per tant, el temps que havia passat entre l'última sentència del Tribunal Constitucional i la llei orgànica era menys d'un any. No? I en aquest cas no hi ha arguments forts per dir, home, si el tribunal, si el legislador estatal es troba que els seus dos tribunals més importants estan en perfecta lluita, no es posen d'acord, doncs mira, jo ho intentaré pacificar això i dicto una llei a favor d'una de les dues posicions. No? Això no ho podia fer el legislador, malgrat que havia passat només un any, home, jo entenc que sí que hi ha bons arguments aquí per dir que, malgrat que havia transcorregut poc temps, doncs miri, hi havia hagut circumstàncies que sí que li permetien fer aquest canvi. No? De fet, això és el que va dir aquella sentència que jo us citava abans, la 155 del 96, que deia lapse de temps, però deia, però no només lapse de temps, diu, afegeix immediatament, tenint en compte, no només el lapse de temps, tenint en compte els canvis normatius que hi ha hagut i el debate político i social, no? Per tant, semblava que ho lligava, no? Per tant, sembla que el Tribunal admet també aquesta idea, malgrat que només ho admet amb les qüestions, i és diferent la posició del jutge que el legislador, però ara sí que ja no puc entrar en aquesta qüestió. No? Per tant, hi ha com a mínim dos elements més que també ha utilitzat la doctrina i que utilitza el Tribunal en aquesta sentència, no? Això, l'intenso debate político y social, no? Que això seria una mica un altre dels motius que sempre diu la doctrina, que és quan hi ha un canvi en la realitat fàctica, no? Quan hi ha un canvi en la realitat social i política, que és en definitiva l'article 3 del Codi Civil, que ens diu que s'han d'interpretar les lleis d'acord amb la realitat del moment, no? Per tant, bueno, doncs si això s'ha d'interpretar així, també el legislador ho pot interpretar, no? Per tant, aquest és un segon element, segur. El tercer element, una tercera condició o justificació que tindria un legislador per apartar-se, jo entenc que seria, lligant-ho amb el que ha dit aquesta sentència, diu, a la vista de l'activitat normativa que s'ha anat produint, no? Quan canvia la normació de la qüestió, no? Malgrat que no sigui exactament sobre el tema aquest, però les lleis, diríem, que regulen aquesta qüestió, home, sembla que això també podria justificar un canvi, no? Això en el cas de l'Estatut, jo crec que era un argument molt fort, no? Que utilitzàvem molts. Dèiem, sí que podem demanar un canvi en la doctrina perquè en molts casos la doctrina del Tribunal Constitucional està fixada no a partir només de la Constitució, sinó del bloc de la constitucionalitat composat per la Constitució més l'Estatut. Si nosaltres estem canviant l'Estatut, estem canviant una part del bloc de la constitucionalitat. I per tant, és evident que en aquest cas no estem vinculats per la doctrina que es va construir sobre un bloc de la constitucionalitat diferent. No? Jo crec que era un argument fort, malgrat que no cobria, evidentment, totes les separacions, perquè hi havia separacions de la doctrina que es basaven en una doctrina que només feia referència a la Constitució i no al bloc de la constitucionalitat. No? Com, per exemple, això de la potestat reglamentària dins de la funció executiva, aquí l'havia fixat el Tribunal, fixant-se només en la Constitució. No? Hi ha un altre argument que també és molt interessant, que aquest utilitzen sobretot els Estats Units, que ens diu que depèn molt també, no solament del pas del temps, no solament dels canvis normatius, etc., que depèn també de la matèria, afectada, de la matèria sobre la que s'ha produït la sentència del Tribunal Suprem i americà, i sobre la que el legislador insisteix i repeteix una legislació declarada inconstitucional. Per exemple, ells diuen, miri, i ho fan, a més, no només ho diuen, sinó que el Tribunal Suprem és molt rigorós en això, en temes de drets fonamentals, aquí la supremacia del Tribunal Suprem és total, i per tant no està de broma. Si li arriba una llei que li han modificat una doctrina sobre drets fonamentals, normalment la tomba, no? Perquè vol reafirmar la seva supremacia. En canvi, en temes competencials, de distribució de competències, etc., aquí deixa més deferència en els legisladors, no? Ja no diguem amb les qüestions polítiques, amb les political questions, que allà són molt importants. Molt sovint el Tribunal Suprem americà diu no, aquí no hi entro, però això és una qüestió política, ja s'ho faran, no? Per tant, depèn molt de vegades de les matèries, no? Això nosaltres també ho havíem utilitzat amb el tema de l'Estatut, no? Concretament, jo amb un article que vaig fer no fa massa, jo sostenia que amb el tema de competències, per exemple, amb el tema de competències, si el Tribunal Constitucional havia reconegut obertament al començament, dit, mira, aquí la Constitució és molt oberta, caben diverses interpretacions, i jo n'escullo una, però amb dubtes, explicant els seus dubtes, jo n'escullo una, que és aquesta, i es troba que al cap de 30 anys, perquè la reforma nostra de la Constitució en aquests temes, al cap de 30 anys, dos legisladors, que són els únics afectats directament per la distribució de competències, que és el legislador estatal i el legislador autonòmic, i no hi ha afectació de drets directament de drets dels ciutadans. Aquests dos li diuen, miri, vostè fa 30 anys va dir això, però vostè em va acceptar que això era molt obert, que aquí hi havia diverses interpretacions. Ens hem posat d'acord els dos legisladors, que són els que ens repartim les competències, i li proposem que modifiqui la seva doctrina en aquest sentit. Li proposem, per exemple, que la potestat reglamentària estigui dintre de les competències executives. Home, aquí sembla que hi ha molt bons arguments per dir que això ho pot fer el nou legislador autonòmic. Per tant, sí que existeixen justificacions i condicions, no? El que passa és que jo crec que, tal com està en aquest moment la doctrina, el màxim que podem aspirar és exigir-li al legislador, un, que quan vol reiterar una mateixa llei que ja ha estat declarada inconstitucional, que tingui elements de justificació suficients com perquè aquesta decisió es pugui considerar raonable. Que no sigui un pur dictum, que no sigui pur dir, mira, jo canvio perquè vull canviar. Ha de tenir alguns d'aquests elements, com a mínim aquestes quatre condicions que jo he dit, no com a mínim, alguna d'aquestes condicions que jo he dit, no? Per exemple, n'he esmentat una lligada amb això de les diferents matèries, però es podria també independitzar i ser una condició diferent. Veure com ha declarat la doctrina el Tribunal Constitucional, perquè si l'ha declarat amb dubtes, no és el mateix que si ho ha afirmat amb tota radicalitat, no? Per exemple, jo en aquest article portava exemples, és que el Tribunal ens va dir, per exemple, amb les bases, ens va dir, bueno, això es pot interpretar de diverses maneres, però a mi em sembla que em decanto més per aquest... O, per exemple, amb el tema de la potestat reglamentària, les primeres sentències, em diu, és cert que això podria ser execució, però també pot ser legislació i tal, amb dubtes, no? Home, en aquests casos també sembla que els legitima més, no? Per tant, jo diria que ha de tenir aquests arguments, i jo en el legislador li exigiria encara una altra qüestió, més formal, si es vol, i és que motivi el per què decideix apartar-se de la doctrina del Tribunal Constitucional. Jo sé que demanar motivació en un Parlament, això és complicat. Això ho vam fer a la primera època que jo estava al Tribunal, se li va dir, miri, això és inconstitucional perquè no ha motivat. Es van enfadar com mones en el Congrés dels Diputats, van dir, el legislador no té que motivar ni pot motivar perquè som 300 persones, cada un haurà votat la llei per un motiu diferent i per tant un legislador és molt difícil obligar-lo a motivar. Però acceptat que és molt difícil, jo crec que en l'exposició de motius, si estem parlant d'un diàleg, estem parlant de que han de dialogar el tribunal i el legislador, estem parlant d'una separació d'una doctrina que algun pes té, jo crec que inclús per això que deia abans del respecte institucional, seria bo que el legislador digui, m'aparto obertament de la doctrina del Tribunal Constitucional i m'aparto per aquests motius, no cal que em motivi, però m'aparto perquè crec que ha passat molt temps, que han canviat les circumstàncies socials en aquest sentit. No? Jo crec que això no és demanar tampoc excessivament en el legislador i això se li podia demanar. El que passa és que aquesta no és la pràctica que s'ha seguit per part del legislador estatal quan s'ha apartat de la doctrina del Tribunal Constitucional. Per exemple, en el tema de l'apartament amb això del Codi Penal, no? Que és flagrant, és clar, no ho esmenta, no diu que s'aparta. Diu, per a solucionar una divergència d'interpretacions, nosaltres, però esclar, això és críptic, no? Sembla que això ho ha d'explicitar, no? No és per a solucionar un problema, és degut a que aquí hi havia el Constitucional que deia això, el Suprem que deia això, jo considero que és millor això per aquests motius, no? I això no ens ho diu. I amb el tema de l'avortament, també és curiós, el tema de l'avortament diu, el tinc per aquí a l'exposició de motius, diu que han tingut en compte algunos de los principios establecidos a la sentència del 85 i de manera molt vergonyant utilitza un argument per apartar-se que, i per mi és possiblement dels pocs arguments que no pot utilitzar un legislador, que és, diu, i se tratava d'un tribunal perfectamente dividido. Sembla que l'autora de la frase és una de les que vam tenir en el seminari, la Humada, no? Va participar en la redacció d'aquest preàmbul. I sembla que algú li va dir, home, vols dir que això cal dir-ho? I és cert, el tribunal es va dividir amb el tema de l'avortament 6 a 6 i va resoldre, si no recordo malament, 6 a 6 i va resoldre, no? Potser no era tant com això, el vot, que sí? El vot de qualitat del president, no? Jo entenc que aquest no és un bon argument. Bueno, sí, però no ho sé, amb dubtes, però a mi em fa l'efecte que, home, que les sentències són sentències encara que els hagin votat 7 a 5, no? I que dir, no ho sé, no, tinc dubtes, però jo crec que amb una llei com a mínim sobta, no? De que et diguin, no, jo m'aparto perquè estava dividit el tribunal en aquell moment, a mi em sobta. I en fi, en definitiva, les meves conclusions serien aquestes. El legislador es pot apartar, el legislador ho ha de fer de manera raonable i ho ha de fer explicant-ho en l'exposició de motius i ha d'estar sempre, entenc, evidentment, sota el control del Tribunal Constitucional, de la nova llei. En el cas de l'Estatut d'Autonomia del 2006, com sabeu, l'aventura no va acabar massa bé i el Tribunal en aquest àmbit el que va fer va ser negar la possibilitat de que el legislador estatutari, que és un legislador molt específic, que són dos legisladors que es posen d'acord, malgrat que, com us deia abans, va ser al cap de 30 anys, es van posar d'acord, en molts casos de doctrina dubtosa, etcètera, etcètera, no va acceptar que aquest legislador pogués proposar-li aquest diàleg. I no ho va acceptar primer, perquè amb tot el que fa a les definicions de competències, va dir que això era definició de categories constitucionals i que això no corresponia al legislador ordinari, sinó que només corresponia a la Constitució, que no diu res aquí, i al Tribunal Constitucional, perquè va considerar que era el poder constituent prorrogat i, per tant, que això només el corresponia a ell, i va dir, vostè aquí no pot entrar. I després, pel que fa a l'aplicació, diríem, de la doctrina en els casos, a tots els articles, doncs el tribunal es limita, no fa un nou enjudiciament, sinó que simplement es limita a dir, això jo ja ho he dit abans, i per tant no cal que refaci el meu enjudiciament. Per tant, el tribunal aquí va mantenir una posició jo entenc, tot això, evidentment, no em puc allargar més, però jo entenc que aplica la vinculació d'una manera poc satisfactòria, com jo deia abans. Moltes gràcies per l'atenció i perdoneu que en lloc de 45 minuts n'he parlat 55.
Moltes gràcies, Carles, per aquesta...